A tots ens agrada jugar i riure, no farem un lleig si ens fan la proposta, però si tenim certa edat, potser ens ho pensem o entre la part racional i diu ara no toca, no és el moment... Mil i una històries, i són històries que la Maria Rodríguez, la doctora Ai Campeto, trenca. Tots aquests mites salten, es fan miques, perquè la vida seria molt millor si el riure i el joc hi entressin, la vida dels adults. Doctora Ai Campeto, bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia, què tal?
Ja he fet una mica la propaganda.
Sí, ho hem fet.
Però, clar, és que la secció va d'això.
Esclar, i és que ens hem d'anar recordant a cada tant, no? Ens hem d'anar recordant les coses importants, no? Perquè, si bé és cert que sembla molt fàcil, no?, i que tot el que expliquem doncs a nivell teòric ho entenem, i dius, ah, sí, sí, no?
I tant,
i tant.
Per què no? Sí. Ningú dirà un no d'entrada.
Exacte, no? Doncs, clar, això es queda en l'àmbit teòric, no?
Clar, saltar d'aquest pla teòric al pràctic, aquí hi ha un abisme.
Aquí és el que ens costa una mica, no? I bé, és com qualsevol altre àmbit de la nostra vida. No és cap cosa ni més estranya ni més complicada. Si bé és cert que, bueno, abans parlàvem, fa un minut abans d'entrar en antena, d'una cosa física, no? Aleshores, quan tenim una dolència física...
Compartíem mals.
Sí, compartíem alguna coseta, no?
Alguna xacra que altra.
Qui no li ha passat en algun moment, doncs, que ha tingut un esguinç o que ha tingut o s'ha trencat el canell o el turmell o ha tingut alguna petita molèstia a l'espatlla, el que sigui, no? És una cosa física, no? Que fins i tot, doncs, pot ser que t'envenin, pot ser que hagis de portar una crossa durant un temps. És a dir, és una cosa que nosaltres la veiem, no? Nosaltres i els altres, la societat. Per tant, quan hi ha una cosa d'aquest estil, quan hi ha una dolència, algun mal, alguna dificultat, alguna cosa que no és, diríem, no entra en la normalitat de la nostra existència, de la nostra vida, què passa? Que li paro atenció. I si el metge, el fisioterapeuta, doncs qui sigui, em diuen, mira, has de fer aquests exercicis, tindràs aquesta recuperació, tu prens en sèrio, no? Perquè, esclar, tu vols que aquella espatlla millori o que aquell...
Vols tornar a estar igual que abans?
Vols tornar a estar igual que abans, oi que
sí?
No
vols anar enrere?
Clar, aquesta és la idea que tothom tenim, volem sempre estar millor. Quina és la diferència quan parlem de coses emocionals, no? Que ens costa molt més fer aquesta recuperació, aquesta rehabilitació que fem, doncs, això, no? Si resulta que, bueno, que em faig mal al peu i he de fer uns exercicis, no?, d'aquesta rehabilitació, per mica en mica anar deixant la crossa i tornant, doncs, a recuperar aquella mobilitat que tenia abans, o potser no serà la que tenia abans, potser serà una mica més reduïda, però em permetrà tornar a la vida més normal, entre cometes, no?, diríem. Clar, quan parlem d'emocions, això és molt difícil. Molt difícil, primer, perquè a vegades diem a nivell teòric, ui, sí, vull tornar a recuperar l'alegria. A mi moltes persones em diuen, Maria, és que fa molt de temps que no ric, fa molt de temps que no em sento contenta i m'agradaria, em sento molt sèrio, no? I m'agradaria tornar a connectar amb això, no? I aquest és el primer pas, eh?
La voluntat hi és.
La voluntat hi és.
I això és el principal, no?
Clar, aquesta és el primer punt que és importantíssim és dir, bé, aquesta és la meva intenció, no? Tornar a recuperar aquell estat natural meu, que és viure en un estat també d'alegria, també d'alegria, no? Clar, què passa? Que quan el que dèiem de la rehabilitació, tu saps que per recuperar la mobilitat del peu has de fer uns exercicis durant un temps determinat. I no ho qüestiones, això. Pot ser que un dia te'l saltis. I quan vagis al fisio et renyarà, eh? Però pot ser que un dia te'l saltis o en facis menys, no? Però ja tindràs una constància, oi? Clar, no ens passa el mateix amb l'alegria. Nosaltres som conscients que volem recuperar aquell estat d'alegria, però hi ha alguna cosa que no ens permet tenir aquesta constància.
I per què? Ho saps?
Molt bona pregunta.
Està estudiat.
Bueno, primer, perquè no és una cosa que ens hagin educat a atendre a les emocions.
Sempre queden en segon lloc, no?
Queden en segon lloc o en tercer, o no sé en quin lloc queda.
A la cua.
Bé, jo tampoc no ho sé. Jo sé en quin lloc em queda a mi, no? I també en quin lloc estan les persones que venen a treballar amb mi. Vosaltres que esteu a casa, feu-vos aquesta pregunta. Us dediqueu en quin percentatge us dediqueu vosaltres a la vostra vida a atendre les vostres emocions? I fixeu-vos que quan diem atendre les emocions, tampoc no és cap cosa estranya. És que sovint, a vegades, quan parlem d'emocions, així, sembla que estiguem parlant d'una cosa que és com si fos d'un altre
metafísica.
Planeta. Sí, no? O a vegades fins i tot esotèrica. Hi ha gent que li agafa com respecte. Per què? Perquè no és una cosa que puguem tocar. I això a vegades ens fa respecte, no? Ens fa por a entendre o arribar a explorar, experimentar què em pot passar amb les emocions, no? Que jo si toco alguna cosa física, jo puc dir, d'acord, poso la mà fins aquí i la puc treure, no? Però que amb el tema emocional és molt més complexa. Perquè, clar, tu, com diem a vegades aquí, no? Jo dic moltes vegades, jo no sóc un robot. Jo no puc apretar un botó i dic, mira, ara estic alegre, mira, ara estic trista, com un robot. No, les emocions són més complexes, no? Aleshores, clar, requereix també d'una confiança.
En un mateix.
Sí, en un mateix i en l'entorn en el qual tu decideixes treballar, investigar, explorar, connectar, recordar...
Amb qui t'ajuda.
Com vulguis. Ah, exacte. Amb qui t'ajuda, t'acompanya, posa-li la paraula que per tu també sigui més adient. Perquè a vegades també passa que moltes persones que venen a les meves sessions o a teràpia, segons com... és com dit, el treballar, la paraula aquesta del treball... que els hi comporta una sobrecàrrega, no? I llavors, jo sempre dic, tu posa-li la paraula que tu et funciona, I també el toc d'atenció que jo sempre explico i us vull traslladar és aquest, si us pot ajudar aquesta imatge, no? De que quan us feu mal al peu, oi que aneu a la rehabilitació i feu tots els exercicis que et diu el fisioterapeuta, doncs quan tens la predisposició a entrar en aquest estat d'alegria o a treballar qualsevol altra emoció, que també tinguis aquesta constància. Seria que li puguis donar el lloc. Una mica el titular de la sessió d'avui és fes lloc a l'alegria. És a dir, dona-li aquell espai a taula. Saps com canten taules?
Sí, sí.
Que a taula hi ha diferents comensals, no? Doncs semblaria, és com una contradicció, Sílvia. Si et fixes, a tothom, la majoria de les persones, tu els hi preguntes, dic, vols ser feliç, no?
Tu vols ser feliç? Sí, tothom diu que sí.
Tu vols ser feliç?
Sense pensar-s'ho, clar. D'acord, sí,
no?
Sí. No, sí, clar.
Clar, no?
És clar, no? Fixa't. Quina pregunta.
Quines coses, no? És a dir,
sí.
Tothom volem sentir l'alegria i al mateix temps no li donem aquesta importància que té, aquest lloc a la taula.
Ni la cuidem.
Oi? Justament per això. No li donem la importància, el valor, el pes, que és d'allò que parlem amb tu aquí, en aquesta secció, sempre que és el que hi reivindiquem per aquesta importància que té, no? És a dir, hi ha aquesta doble cosa. Volem l'alegria i no li donem el lloc. I, en canvi, no volem sentir altres emocions, com poden ser la por, la tristesa, la ràbia, i tot i així, hi tenen lloc a la taula dels comensals, I està bé que tinguin el lloc. La cosa seria que de la mateixa manera que quan sentim tristesa, por, ràbia, tenen un lloc a taula, l'alegria també. Sobretot perquè quan li donem la mateixa importància a totes les emocions, el nostre cos, el nostre organisme s'equilibra. I aleshores... Quan nosaltres diem, sí, vull sentir alegria, vull connectar amb l'alegria, amb la felicitat, recordeu que sempre diem el mateix. Clar, tu no pots estar tot el dia, cada dia de la setmana, tot l'any, connectat només amb l'alegria, perquè no és real. Aquelles persones que sembla que sempre estan contentes i així, no és real, és una màscara, que a vegades hem parlat amb tu també aquí dels personatges, de les màscares que ens posem, i és que tu sempre estàs contenta, no? A vegades és com diu, Maria, la Maria sempre està contenta. I si és cert que em predomina potser aquesta emoció...
I que li fas lloc.
I que li faig
la
lloc.
La cuides.
Correcte, no? I també el fet de donar-li aquell lloc em permet atendre a les altres emocions. Perquè per bé que sí que tenen un lloc important, tampoc les volem observar. I clar...
És un contrasentit.
Això és el que dèiem, no? És el contrasentit que dius, a veure, jo vull estar contenta i no m'hi poso, no? Vull deixar d'estar trista i tampoc no m'hi poso. És allò, és com si això et fas mal al peu, trenques el peu, dius, ui, vull que se'm cuidi, però clar, si no fas els exercicis que et diuen, aquell peu no es curarà, oi? Potser amb aquest exemple us ajuda una miqueta més.
Sí, és molt gràfic.
Més a entendre, no?
Quan et trenques un peu, un braç, estàs disposat a fer rehabilitació, a seguir fent exercicis a casa, tot el que et diguin, ets més o menys disciplinat, sempre hi ha un dia o dos que no, però ets disciplinat perquè vols recuperar aquell peu, aquell braç.
Sí.
Però, en canvi, tot l'aspecte emocional...
Ens costa, i també a nivell... Em costa a mi, i també, clar, a nivell social... És molt difícil quan tu... Bueno, cada vegada també això va evolucionant, no? Però quantes vegades tu pots anar al metge i si et trenques un peu és molt fàcil i t'atenen de seguida i tothom et diu si vés cap a casa, no? Et curen, oi? El teu entorn diu, ai, necessites res, eh? Ara bé, si tu resulta que tens una dolència emocional, pel que sigui, és igual el per què. La cosa és que tu estàs en aquell estat i aquest estat també s'ha d'atendre, s'ha de curar, s'ha de sanar, no? I estem en un moment en el que cada vegada s'intenta donar-hi un lloc, avui parlem de donar el lloc, en aquelles emocions, i tot i així costa. Costa doncs, que potser fins i tot un mateix se sent que porta una temporada doncs, que no està... No està equilibrat, no? Equilibrat en aquest sentit, que jo puc sentir-me trista en un moment, però després ho puc salvar i puc estar més contenta, més activa. Però clar, quan porto un temps que estic sempre trista, que no tinc ganes de fer res, que em sento que estic en un estat de molt poca energia, això a mi m'afecta també, no? En el fet d'anar a la feina, fins i tot, no? I continuar anant. Aquesta és la diferència. Seria, quan tu vegis que no estàs bé, que no et sents equilibrada o equilibrat, també para atenció i ves al metge, al terapeuta, alguna persona que tu puguis dir uau, em passa això i no sé què fer amb això, no? És a dir, demanar ajuda. A vegades pot ser un mateix, amb les eines que puguis anar tenint tu que ens escoltes, et pots atendre i pots donar-te l'espai de dir és que necessito descans i llavors recuperar-me i veuré que aquella tristesa que semblava que era una tristesa estava relacionada amb el cansament, no? I tu mateix et podràs regular. I la cosa és aquesta, que també li podem donar el lloc, el temps que necessitem també a les emocions. Seria això.
Començant per l'alegria o cuidant-les totes?
Les hem de cuidar totes. Què passa? Que quan l'alegria... Quan li donem pas a l'alegria, ens aporta com... Què ens aporta l'alegria? A veure, tu quan estàs contenta, us ho pregunto, perquè clar, jo sempre dic el mateix també. És a dir, jo tot el que us explico és, evidentment, de coses que jo tinc una formació i de coses que jo he experimentat. Però al cap i a la fi, la millor persona que sap qui ets tu i què et passa, ets tu mateixa, no? Aleshores, a tu, què et passa quan estàs contenta? Com et sents?
Optimista.
Amb energia.
Amb ganes, amb il·lusió, motivada, no sé, n'hi hauria molts d'adjectius.
Molt bé, m'encanta. Moltes gràcies, Sílvia, per la teva implicació també. Veieu, es dona tot això. També amb les persones que treballen amb mi, no? Paraules que també em diuen, no? Em dona seguretat. Lleugeresa,
és bona aquesta.
Confiança. M'empodero. Clar, què vol dir tot això? Per tu que ens escoltes, cada una d'aquestes paraules tindrà un significat. I n'hi haurà alguna que potser diràs, ai, doncs a mi això no em diu res. Però n'hi haurà alguna altra que dius, ai, a mi també em passa això. És cert, no? I aleshores, quan et passa això, para-li atenció. No? I si és que resulta que tu, quan estàs amb l'alegria, et sents amb energia, optimista, amb il·lusió, què vol dir tot això? Que t'obre portes, no? Que et dona...
Lleugeresa. M'agrada.
Clar, fixa't.
Sí, és una forma molt gràfica, no?, d'expressar
també...
què sents quan tot rutlla i estàs alegre.
Exacte, fixa't, no? Per unes persones és molt necessària la lleugeresa perquè viuen, o en algun moment de la vida, tots hem passat per aquí, en els quals sembla que portem una motxilla molt gran, que pesa molt, no? I llavors necessitem aquesta lleugeresa. Altres persones, l'alegria els aporta empoderament, arrelament, em deien ahir també, no? Arrelar-me, perquè a vegades per no connectar amb allò que m'està passant m'abadeixo, no? I no, estic vivint cap a fora i no m'atenc a mi, no? Llavors això què em fa? Estar tot el dia volant, com si diguéssim, no? I necessito aquest arrelament. Quan connecto amb l'alegria em sento arrelada. És a dir, fixa't que no hi ha una norma universal mai, no? Sí que hi ha una cosa que és comú amb tot això que estem dient, no? I és que et fa bé. Oi? Llavors, si tu et dones aquest permís per connectar amb aquesta alegria, et donarà aquella clau, aquella eina concreta per poder entrar en l'altre espai de les altres emocions, atendre-les, sanar-les. Sanar-les, què vol dir? Torno a insistir en això. No us penseu que són coses molt difícils. Bé, requereixen de voluntat i d'esforç, igual que quan vas al fisio. Aquesta és la cosa. És a dir, màgia així no existeix mai.
Ni en el pla físic ni en el pla emocional.
No. I al mateix temps és alguna cosa que és assolible. És a dir, tu pots sanar les teves emocions. Podrà ser més complicat o menys, no? Aleshores, a la que anem practicant, saps allò del manteniment?
Sí.
Oi? Quan jo vaig mantenir un cotxe, fins i tot, és igual una màquina, que la vaig mantenint, li vaig posant l'oli perquè els engranatges no s'oxidin, no s'encallin. Oi que rutlla bé? Oi que et dura més anys? Sí. Nosaltres som una màquina, amics meus, amigues meves, som una màquina... A vegades no som conscients, però som una màquina de precisió, no? I aquesta màquina requereix aquest manteniment. I una de les maneres que tenim a l'abast i que ens ajuden a assolir aquest manteniment òptim, per quan passem la ITV, que ens diguin, ah, mira...
Tot en ordre,
no? És la pràctica del riure. És la pràctica de la
risoteràpia.
Exacte. Seria una de les eines, pot ser la risoteràpia.
Ara hi entrem, però si voleu fer lloc a l'alegria, si voleu trobar aquest espai còmode on us sentiu a gust per practicar, la Maria Rodríguez ens regala una sessió de risoteràpia. Se l'endú la primera trucada que arribi al 938-72626. No té data, ja la pactaríeu amb ella. Atreviu-vos.
Vinga.
Estàvem en aquest punt, no? Si practiquem,
sí.
És com el manteniment que necessita tota
Exacte.
Maquinària.
Exacte. Fixeu-vos que hi ha un informe del 2015 de la Societat Espanyola de Neurologia que demostra que en persones que riuen de manera regular, doncs es redueix en un 40% els problemes vasculars. I això vol dir que aquestes persones viuen entre 4 i 5 anys més que altres persones.
Un 40 és altíssim.
És molt. Fixeu-vos, però que, a mi m'agrada molt incidir en que no és una cosa això ni imaginària, ni esotèrica, ni etèria, no? Sinó que realment quan tu rius, també n'hem parlat aquí moltes vegades, què passa quan ric, no? El meu cos genera unes hormones que m'ajuden, són uns analgèsics naturals que ens ajuden a alleugerir el dolor, a reduir també les hormones que controlen l'estrès, etc. No? És a dir, són una sèrie de
mecanismes,
de mecanismes que m'ajuden a que el meu cos estigui més saludable. És el manteniment d'aquesta màquina, la màquina que som nosaltres, quan riem l'estem ajudant. Igual que quan estem en un entorn que és tòxic, de qualsevol manera, que a mi em pot generar estrès, això jo estic sobrecarregant el meu cos, perquè recordeu que el nostre cos sempre vol ajudar-me a sanar. La meva màquina és una passada perquè es regula ella mateixa. Tu et fas un tall i el teu cos es sol, no? Es va regenerant, no? És a dir, per tant, no és cap cosa que no estigui lligada. Les emocions estan directíssimament lligades també amb una cosa més fisiològica, no? I per tant, quan entenem això, potser ens és més fàcil de donar-li el lloc important que té el riure.
S'hauria d'estudiar més.
I practicar. Mireu, jo us dic una cosa. O sigui, al final, no sé què us passava a vosaltres quan anàveu a escola, però és que jo de què me'n recordo més de quan anava a escola? De quan en fèiem alguna
malifeta?
Bueno, de les malifetes i reia. No, volia dir, quan experimentava. Sí? És a dir, quan jo vaig tenir molta sort de tenir molts profes, molts mestres, que anàvem a experimentar a fora, al carrer, no? I, doncs mira, ara anem a estudiar, no, jo què sé, qualsevol cosa. És a dir, quan tu experimentes alguna cosa amb acció, aquell coneixement que tu estàs experimentant l'integres molt més fàcilment que si el llegeixes 10.000 llibres o escoltes 40.000 conferències, no? I bé, escolteu, el riure, doncs us puc dir que sabeu que somriem des de que naixem. Vull dir que això és una cosa a tenir en compte, no?
Està en el nostre ADN.
Està en el nostre ADN. I que riem a partir dels 4 mesos de vida, més o menys. I imagineu-vos quant de temps tenim que ens acompanya el riure. També us diré que es previ el llenguatge, el riure. No? És a dir, són coses que, bueno, potser pots tenir en compte. I res, ja ens queda molt poquet. Us vull dir, mira, acabem amb una frase que una mica resum això. I diu, la felicitat és algo que se practica, com el violín. És d'un senyor que es deia John Lubbock. O sigui que a practicar.
Moltes amics. Gràcies, doctora i Campeta. Adéu, Maria Rodríguez.
Adéu. I should know too much candy, gonna write yourself.